Amar bien, querer mejor és el nou llibre de la psicoterapeuta de parelles Verónica Portillo, una guia per superar crisis de parella i crear relacions sanes. Fa un temps va venir al Connectats per presentar-nos Brújula Millennial i avui torna per presentar-nos aquest nou treball. Verónica, benvinguda.
Moltíssimes gràcies, Carme, moltes gràcies.
Escolta'm una cosa, comencem per la base, pels pilars, no?
Això mateix.
Explica'ns quins són els pilars bàsics d'una relació perquè una relació sigui sana.
Vinga, mira, comencem per tres, que són la passió, la intimitat i el compromís. La passió és més gran a l'inici, no? Perquè, clar, no ens coneixem tant i llavors hi ha com més aquesta fusió que és més física, no? Més orgànica. I després, conforme ens anem coneixent i es va creant la intimitat, que és això, és en quina mesura ens coneixem i estem connectats, també apareixen les cures, que és aquest compromís que et comentava. Això s'equilibra, la passió se suavitza una miqueta i deixa més espai a les altres dues parts.
L'amor, dius, no apareix, es construeix. Això és el que dius en el llibre. I insisteixes en la idea de construir un equip.
Totalment,
Com es fa?
Mira, quan tens una relació, perquè sigui sana i perquè sigui duradora, si no funciones en equip, no és possible. O sigui, has de pensar en tu mateix i has de pensar en l'altre també. Si no, no podem tenir aquesta part, diguem-ne, de parella i d'equip. Llavors, això es construeix des de l'horitzontalitat, des de la possibilitat de fer coses junts, de ser amics també, que és molt important, de caure'ns bé, no?, de compartir moments, comunicar-nos, i a poquet, conforme va passant el temps i tenim més experiències compartides, aquesta part d'unitat psicològica compartida que es diu va creixent i ens anem sentint més que som, pues, això, un equip.
Expliquem a algú que no ho hagi entès què vol dir la horitzontalitat.
Sí, mira, normalment les parelles no han de funcionar en un 50-50 tota l'estona, és a dir, poden ser complementàries. Algú es pot fer més càrrec d'una part i l'altra de l'altra, poden haver-hi com diferències perquè no tothom li agrada el mateix o se li dona igual de bé el mateix. Però sí que està bé sentir que tots dos estem involucrats, que hi ha voluntat per part de les dues persones, que estem allà dintre, que estem presents i que tenim voluntat de tirar-ho endavant plegats. Uh-huh. És això, l'horitzontalitat.
I que formem part del mateix equip.
Totalment.
Que queda és la fotografia, o sigui, la imatge que tenim ens ho explica molt, molt clarament. Uh-huh. També poses molt èmfasi i dones molta importància al fet de conèixer-nos a nosaltres mateixos. Per què és tan important?
Clar, en la mesura que jo em conec a mi mateixa, puc saber també el que ofereixo i el que estic buscant. Llavors, això també és molt important a l'hora de vincular-nos, perquè ens permet saber quin tipus de motxilla emocional portem, si tenim ferides, si tenim problemàtiques prèvies o pors, per exemple, no?, que actuen també a l'hora de vincular-nos i de relacionar-nos. Llavors, també ens permet saber què volem cara a futures relacions, no?, a l'hora de construir amb l'altra persona, què necessitem. Quan jo li puc posar paraules al que em passa, li puc comunicar a la meva parella. Llavors, conèixer-me també és una part important perquè si no sé el que em passa, tampoc no puc compartir, no puc explicar, no puc demanar, no puc oferir, no? És més difícil o més abstracte.
Amb les persones que passen per la teva consulta, et trobes sovint que no acaben de saber exactament, no s'acaben de conèixer?
De vegades hi ha moltes preguntes que no ens hem fet. O sigui, la part del treball terapèutic passa per això, per fer-te preguntes a tu mateix, i moltes vegades et trobes que al no haver-t'ho preguntat mai no saps cap a on tirar, no? Llavors, en el moment que tu preguntes és quan pots començar a fer aquesta reflexió i quan pots començar a posar-li paraules al que et passa i al que necessites. I sí, és una cosa que ens passa més del que ens pensem. O sigui, ens coneixem menys del que creiem, de vegades.
El que passa és que de vegades intueixo que fer-nos preguntes no les fem per por.
Sí, és veritat. De vegades ens passa això. Sí, que ens fa por tenir respostes. De vegades tenir respostes també implica prendre acció, no? Llavors també és veritat que un procés terapèutic és un procés valent, perquè clar, t'has d'incomodar, has de travessar de vegades per moments i per situacions difícils. Però també et permet, pues, això, no?, conèixer millor, dirigir, no?, posar el nord de la brúixola, no?, precisament, i saber cap a on vols anar.
Si partim de la base que les relacions de parella no són perfectes, la perfecció podríem dir que no sé si existeix la perfecció. Quines són, segons la teva experiència, els principals errors que fem en aquestes relacions i que ens porten o desemboquen en una crisi?
Clar, de vegades, depèn molt una miqueta de cada situació, eh? Això s'ha de dir perquè cada parella és única i llavors no a tothom ens serveix el mateix. Però normalment el que passa amb les crisis és que alguna cosa passa o no passa a la relació que comença a generar distància emocional. I llavors, a partir d'aquí, si no ens comuniquem, si no abordem la circumstància, no?, que estem necessitant, que ha canviat, això sí que pot desenvolupar una crisi molt més greu, no?, que sí que haguem de resoldre o de buscar les maneres de resoldre des d'un lloc més complicat, no? Com abans ho agafem, més fàcil és posar-nos i, si tenim ganes i hi ha voluntat, tractar de resoldre-la.
I com podem valorar si la nostra relació és una relació sana o té escletxes?
Normalment les relacions tendeixen a tenir escletxes. Això també és important tenir-ho en compte perquè abans parlàvem...
I no passa res, no?
Clar, exacte. Abans parlàvem fora de micro de que no, les relacions això, no? No són perfectes, sempre tenen cosetes que poden millorar, que es poden treballar, i no només això, sinó que les persones també amb el pas del temps anem canviant. Llavors no sempre necessitem el mateix a la vida. Per tant, tendim a escindir-nos i es tendeixen a generar aquestes escletxes. La qüestió és què fem amb aquestes escletxes quan es generen, no? Si ens podem recol·locar, si ens podem realinear, és més fàcil continuar plegats.
Davant d'una crisi, ho expliques, però és evident que o bé solucionem aquesta crisi o cadascú ha de fer el seu camí.
Sí.
Com hem d'afrontar aquestes dues opcions?
Normalment, quan tenim una crisi, quan arribem a un punt de que tu ja dius aquí alguna cosa ja no està funcionant com hauria o ja no estem a gust, si ho posem sobre la taula amb la parella, es pot tractar de resoldre en comú, no?, de veure això, no?, amb comunicació i demés, què fem, en quin punt estem i què necessitem. Si això s'allarga i veiem que no hi ha forma, en aquell moment és on es podria recomanar la teràpia de parella, per exemple, quan una parella té alguna situació que no està podent o no està sabent resoldre. I llavors, dintre de la teràpia de parella, per exemple, una de les coses que es fa és que es busca la resolució d'aquesta crisi, i la resolució pot anar en la línia de desenvolupar eines noves i anar cap a un moment diferent de la relació, o de vegades una ruptura també és una resolució de la crisi. De vegades, per molt que hi hagi voluntat o hi hagi ganes, s'arriba fins a un punt i si ja no es pot treballar més, de vegades algú decideix que ja no vol continuar i acaben tancant.
Parles d'un primer pas per començar a valorar en quin moment o com és la nostra relació, que és la regla del 80-20. A mi m'agrada això. Explica'ns en què consisteix.
Mira, la regla del 80-20 hi ha com dues interpretacions, però ens centrarem en aquesta principal que té a veure amb la qualitat de la relació de parella, que és que a priori, no? Això és una regla, és una manera subjectiva de valorar-ho, no? Llavors es diu que si tu estàs satisfeta en un 80%, més o menys, no?, a nivell qualitatiu, de lo que és la teva relació, pues ja és una relació molt òptima. És a dir, que ja es calcula que sempre hi haurà un 20% en el qual no estaràs tan content, no estaràs tan satisfet. Sempre hi ha una part amb la que dèiem això, no?, que es pot treballar o es pot millorar. L'altra interpretació, que és una qüestió a part, que té a veure amb la comunicació, és que les parelles, que tenen una comunicació efectiva, amb el 20% de les converses resolen el 80% dels seus problemes. Aquesta és l'altra interpretació, que també es diu la regla del 80-20. Per això també t'ho diferenciava.
I què passa quan la parella, abans ho has explicat així una mica per sobre, quan la parella es desalinea amb el temps? Perquè, clar, una relació de molts anys evoluciona, igual que evolucionem nosaltres i anem canviant. O sigui, aquesta relació doncs passa per molts moments. Què és el que cal fer quan hi ha aquest desajustament en la relació?
Que normalment, si volem seguir plegats i tenim ganes, s'ha de poder parlar, no? I en el llibre insisteixo molt en la comunicació en diferents punts, perquè trobo que és l'eina principal. també és veritat que és això, no? Hem de buscar el que necessitem en aquell moment i hem d'intentar desenvolupar eines noves o diferents per veure què fem a partir d'aleshores, perquè sí que el que no podem fer és tornar com estàvem abans de la crisi, és a dir, o aquest desalineament. El que hem de fer és crear una cosa nova que ens funcioni des d'aquí. Llavors això dependrà del que estem necessitant, no? Si et poso un exemple, no? Si una parella de sobte ha passat a tenir menys temps compartit i ens trobem que això està generant malestar, haurem de buscar un esquema nou que els hi funcioni. Per exemple, o sigui, és una cosa molt senzilla, però és per posar un exemple, no? És per veure quines eines necessita cadascú, perquè és molt particular.
I clar, quan arriba el moment que ja has intentat resoldre aquestes escletxes, aquests conflictes, i veus que no hi ha solució, una solució és la ruptura.
Mm-hmm, total.
I això, per gestionar-ho, cadascú doncs té les seves eines.
Clar. La idea és que les ruptures sí que impliquen fer un dol. Una ruptura, si arribem a aquest punt, hem de tenir en compte que implica fer un dol, i un dol és un comiat. Per tant, també és un procés que no és lineal i que travessa moltes etapes diferents. En aquestes etapes hi ha tristor, hi ha ràbia, hi ha malestar, no? Llavors, hem de tenir en compte que si ens hem portat bé amb la parella, no? Tenim una bona relació, però per lo que sigui ja no podem estar junts i hem de fer un dol, hi ha una part que sí que és un procés individual, personal, i hi ha una altra part que es pot fer amb l'altra persona per tractar de tancar el millor possible. I aquí és on entra en joc la dificultat en el maneig d'aquestes emocions, perquè hem d'intentar fer-nos el menys mal possible. És a dir, un dol ja és un procés dolorós, però no fa falta que ens fem més mal del que és necessari.
I quan un se n'adona o nota que la relació que estem mantenint amb l'altre és una relació sana? O sigui, quines són les sensacions, quins són doncs aquells indicadors que ens diuen, o de vegades ens ho diuen però no ens hem fixat, simplement perquè estem bé, estem fluint, no?
Sí, una relació és sana quan tu tens un... O sigui, primer de tot, a mi m'agrada comparar-ho molt amb sensacions físiques, perquè crec que és una manera com molt fàcil d'imaginar-nos. I m'agrada comparar-ho amb la roba d'estiu, quan te la poses, que estàs lleugera, que no t'apreta res, pues és una miqueta aquesta sensació la que estem amb un vincle sa. Llavors, el que ha de tenir un vincle sa és el que dèiem abans també una miqueta, O sigui, ho lligo amb el que comentàvem abans. Comunicació, voluntat, horitzontalitat, transparència, confiança, respecte, òbviament, això com a punt de partida, Però ha d'haver-hi una sèrie de bases que facin que amb els ingredients adequats, si som afins i si a més tenim un projecte de vida compartit, puguem construir una cosa molt bonica.
I com a terapeuta, què diries? Com diries tu que són les relacions d'avui dia? Perquè, clar, si tu això li planteges o li preguntes a una persona, no sé, als nostres avis o als nostres pares, ja sabem que ens diran: oh, és que ara no us aguanteu.
Sí.
ara sí. És molt fàcil tot, no?
Clar, el tema és que nosaltres, o sigui, ara mateix, actualment, el que hi ha més majoritàriament a la societat és el que se li diu monogàmia seqüencial, que és com el model majoritari, que vol dir que tenim diferents parelles al llarg de la vida. Els avis, per exemple, solien tenir una, i hi havia molt aquesta cultura de l'aguantar, no? Et toqui el que et toqui, i ara nosaltres volem relacions fortes i volem relacions de qualitat. Llavors, això fa que, de vegades, aquestes crisis es puguin travessar i les puguem treballar plegats, però de vegades també pot passar que davant d'una crisi ho portem directament a la ruptura, no? Llavors, la meva idea també al parlar en el llibre era aquesta, era la de saber que les relacions s'han de treballar i que no sempre els moments són fàcils. Això és important no confondre-ho amb una relació que sigui problemàtica, que sigui conflictiva i que ens faci mal, O sigui, estic parlant d'una relació maca, que tingui unes bones bases i que comporti una sèrie de crisis. Llavors, el que hem de tenir en compte és que les relacions i l'amor es treballa, i a partir d'aquí el que ens passa a dia d'avui és que això ni es construeix. O sigui, anem amb una motxilla de tantes pors i ens fa tanta por el fet de vincular-nos que sortim corrents abans que doni temps de construir tot això. Ho volem tot molt ràpid, ho volem tot molt, molt immediat, i no és possible. Una relació necessita temps.
Però, o sigui, allò de la planteta que s'ha de cuidar, sí, no?
Totalment, totalment. És que és una analogia molt típica, però és que és tal qual. És que ens hem d'imaginar una planteta que hem d'anar cuidant cada dia. I això implica que no podem tampoc donar per feta la relació que tenim. Això és molt important, també.
No ens hem d'acomodar.
Això mateix, clar. Sentir-nos còmodes sí, però acomodar-nos no.
Clar, és qüestió de continuar treballant.
Total.
Continuar construint.
Totalment.
No? Aquesta casa de la qual em parles, també al llibre. Què és el que t'ha impulsat a escriure el llibre i a donar-li doncs, aquesta categoria com de guia que, escolta, per la gent que el vulgui llegir, que sàpiga que no és un ABC, que no, no és un manual d'instruccions, eh?
Sí, totalment, sí, sí. Jo vaig voler donar la perspectiva de la tendresa a les relacions, perquè hi ha molts llibres sobre relacions, o sigui, a dia d'avui hi ha molt material, i el que vaig voler va ser potenciar aquesta part tendra i maca de les relacions. Més enllà també, bueno, la part de les cures, la part del compromís, el que comentàvem, no? Per fer una aproximació que ens deixi de fer por, que sapiguem que allà hi ha coses de molta qualitat, molt maques, i que es pot anar molt lluny en parella. Però, clar, hem de tenir aquests ingredients per poder anar construint la casa.
Ens queda temps encara per dir-vos que Amar Bien Querer Mejor, de la Verónica Portillo, que avui ens acompanya al Connectats, editat per RBA, demà es presenta a Sabadell.
Sí, sí, sí. No? A les 7 estarem a l'Abacus presentant el llibre. O sigui que qui vulgui venir és molt benvingut.
Doncs escolta, Verónica, ens ha agradat molt conèixer el teu nou treball, compartir aquesta estona de conversa amb tu. I res, esperem quan tinguis el següent.
Ai, sí.
Preparat, estàs convidada.
Moltíssimes gràcies, Carme, pel teu temps i pel teu interès. Gràcies.
Que vagi molt bé.
Gràcies, igualment.